Són les 9 i 6 minuts. Bon dia, comencem aquest dimarts, som 16 de novembre de 2021 i al Penedès en xarxa arrenquem aquestes 3 hores de ràdio que fem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca amb control central a la capital de l'Alt Penedès amb Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. El Penedès en xarxa, com cada dimarts, comencem amb la previsió meteorològica que ens acostarà el Pere Almendárez d'aquí uns minuts, tot explicant si torna o no torna la pluja avui mateix. Després d'aquests 2-3 minuts per posar-nos al dia amb el temps, els tastets d'història amb l'historiador Jordi Ferran. Amb ell arribarem a 9:45, el primer flash informatiu amb les notícies del Penedès. I després del flash, quan passin 5 minuts de 9:45, obrirem el tema de la setmana que avui dediquem al Carnaval, perquè s'hi va començar molta embranzida amb municipis i ajuntaments de l'Alt i el Baix Penedès amb ganes de tirar endavant aquest Carnaval. Mica a mica s'ha anat desinflant i ara mateix de les 90 colles de Carnaval que hi ha a les dues comarques, de moment només en surten una vintena i escaig. Avui hem reunit a 3 d'aquestes colles amb posicionaments diferents per parlar d'aquest Carnaval 2022. Tindrem a la Marta Martín i a la Marta Vives, coordinadores d'UEP Carnaval de Sant Jaume dels Domenys, el Josep Maria Magrinyà, membre del grup carnavalístic dels Monjos, i a la Cinta Bertran, membre del grup de Carnaval de Sant Pere Molanta. Començarem aquest tema de la setmana coneixent què està fent cadascun d'aquests grups, d'aquestes colles de Carnaval, si surten, si no surten, en cas que surtin, si estan treballant a tota màquina perquè tenen menys temps, com ho estan fent. I després, a partir de les 10, reprenem aquest tema de la setmana, tot fent tertúlia i parlant de Carnaval amb gent que se l'estima molt i molt. A 10:45 acabarem aquest tema de la setmana extens i carnavalístic amb el flash informatiu, el segon d'aquest dimarts. I a 10:45 hem convidat el gerent de la Societat La Principal de Vilafranca, el Salvador Casals, perquè ens presenti la programació d'arts escèniques del Teatre Vilafranquí, una programació que coincideix amb el centenari del Teatre de Fusta del Casal i que és forta i ambiciosa. Ha arrencat aquest cap de setmana i conté fins a 25 propostes que arriben fins al mes de maig. A les 11 obrirem línies 938-7-26-26. El telèfon de la ràdio és tot vostre perquè jugueu i concurseu amb nosaltres al concurs del Català al carrer, que ens acostarà la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. La Teresa us dona una definició i el número de lletres total i juguem els mots encreuats radiofònics. I de premi, un llibre xulíssim de l'editorial Flamboyant pels més petits, El llop i els 7 cabridets, de Jacob i Wilhelm Grimm, amb escenes desplegables de tapa dura i 3 nivells de lectura. Una col·lecció, la de clàssics flamboyant, que està pensada per compartir aquesta experiència de la lectura i reconnectar amb les històries que ens han acompanyat generacions i generacions, com aquest llop i els 7 cabridets dels germans Grimm. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat, en clau Alt i Baix Penedès, i a continuació les pantalles, avui sense el Carles Gala, però ens ha deixat la feina molt i molt mastegada i una servidora us acostarà tot aquest contingut audiovisual de la setmana. I a banda dels dos quarts, on en cinc minuts us posem al dia del que passa al Penedès, la resta de notícies les servim a les hores en punt, els butlletins. Per tant, connectarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així es presenta aquest dimarts. Comencem.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El temps.
Anem a respondre a la gran pregunta d'aquest matí de dimarts. Plourà, no plourà, tocarà agafar el paraigües. Com continuarà la setmana? Ho sap el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un breu repàs de la situació meteorològica per aquesta primera meitat de setmana aquí al Penedès i parlarem d'uns dies que vindran marcats en conjunt per l'estabilitat aquí a casa nostra, tret del temps que tindrem avui dimarts, que vindrà marcat per més estones amb cel ennuvolat i fins i tot la possibilitat d'alguns plugims. El que sí que notarem durant els pròxims dies seran unes temperatures una miqueta més baixes, especialment durant les matinades. Com dèiem, avui dimarts el que tindrem serà un dia marcat per aquesta nuvolositat que, tot i que a primera hora del matí no seria gaire abundant, sí que ràpidament els núvols guanyaran terreny arreu del Penedès. De cara al migdia i a primeres hores de la tarda ja esperem alguns plugims febles en qualsevol punt del Penedès que podrien continuar caient durant la tarda i el vespre. En conjunt deixarien quantitats poc destacables de pluja entre 1 i 5 mil·límetres en general. Pel que fa a les temperatures, avui dimarts, temperatures que quedaran les mínimes sense gaires canvis, mínimes entre els 7 i els 10 graus, però sí que les màximes quedaran una miqueta més curtes, ja que tindrem aquest cel més tapat durant les hores centrals del dia i com a molt esperem màximes entre els 10 i els 13 graus, les més altes. El vent bufarà fluix durant tota la jornada de dimarts, de component nord o nord-est en general. Pel que fa a la jornada de dimecres, millora el temps, deixem enrere aquests núvols i en conjunt durant la jornada de dimecres tindrem un cel més serè arreu del Penedès, tot i que durant les primeres hores del dia sí que esperem restes de núvols, especialment cap als municipis a tocar de la costa. Les temperatures dimecres seran una miqueta més fredes a primeres hores del matí, amb mínimes entre els 4 i els 7 graus i màximes que remuntarien una miqueta arribant als 14 graus o 15 graus les més altes. Pel que fa al vent, de cara a dimecres, bufarà de component nord o nord-oest al matí, girant a component sud-est durant la tarda, fluix durant tota la jornada. Situació de cara a dijous, molt semblant a la de dimecres, en conjunt esperem un cel força serè en general arreu del Penedès, però amb aquests intervals de núvols baixos a primeres hores del matí i alguns núvols prims que anirien creuant el cel durant la tarda i el vespre sense més conseqüències. Matinada de dijous, que encara serà una miqueta més freda, amb mínimes entre els 3 i els 6 graus en general i màximes sense gaires canvis entre els 12 i els 14 graus. El vent durant el matí de dijous bufarà component nord o nord-est girant a component nord-oest durant la tarda fluix en general. Això és tot perquè fa el temps aquí al Penedès.
Ara parlem d'història en clau Penedès amb els tastets d'història que ens acosta l'historiador Jordi Ferran i la Laia Batlle des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, tu bé ho has dit, tenim amb nosaltres l'historiador de capçalera de la casa, com és el Jordi Ferran, que ja el tenim a punt aquí als estudis de Domenys Ràdio. Molt bon dia, Jordi. Què tal? Com estàs?
Bon dia, molt bé.
Jordi, avui ens vens a parlar d'uns fets que van tenir lloc l'any 1913, i m'has explicat abans una miqueta, els aiguats de Sant Miquel.
Sí, l'aiguat de Sant Miquel, que va succeir la nit del 28 al 29 de setembre de 1913, que va afectar gairebé tota Catalunya, va ser el típic aiguat d'una miqueta de tardor, per això en parlem ara, perquè aquest any encara... Una miqueta com el d'Alcanar, sí, com els aiguats de...
Que no fa gaire.
Sí, Alcanar van ser. Mm-hmm. Un aiguat d'aquests que va sorgir de cop i que va afectar, ja diem, tota Catalunya, sobretot el Baix Llobregat, l'Empordà i tot el Penedès. Pel que fa al Penedès, es van desbordar el Foix, la Noia, el Cardener i el Llobregat més al nord, i moltes rieres del Garraf i, sobretot, del Baix Penedès. sobretot al Vendrell, on el torrent del Lluc va fer moltes destrosses. Mm-hmm. Una miqueta avui ens centrarem aquí, en què va passar el Vendrell, rodejat pels que coneixen el Vendrell per dos torrents, per la Riera de la Bisbal i el torrent del Lluc, i una miqueta, ja sabem que aquí intentem mostrar les diferents formes de fer història, els historiadors sempre hem de tindre una visió crítica, no?, d'altres, de les fonts històriques, no et pots creure sempre allò que llegeixes, però sí que a vegades està bé veure com van veure uns fets els seus protagonistes, no?, gairebé en el moment. I és el que vindrem a fer avui a través d'una vivència personal primer d'un santjaumenc i després de la crònica del Baix Penedès, del diari del Baix Penedès, d'aquella mateixa setmana. Mm-hmm. Els aiguats van succeir un dilluns i la crònica que llegirem està redactada aquí cap de setmana. Per tant, és molt coetània. Com dèiem, aquests aiguats van succeir durant tot el dia 28 i la nit del 28 al 29. Josep Pros, d'aquí de Sant Jaume, sí, ens explica en el seu llibre com ho va viure la seva mare a la masia de Can Oller, i diu així: recorda que l'explicava la seva mare que ho van viure en un racó de l'entrada de la masia, totes les dones i els nens de la casa amagats sota l'escala, que és una cosa que es feia abans, quan hi havia desgràcies, la gent es anava a amagar sota les voltes de l'escala, resant el rosari, mentre al menjador s'hi havien aixoplugat tots els homes collidors de raïms, perquè encara era època de collir raïms, dels camps del voltant, que davant d'aquella tempestat s'havien refugiat a la casa per els trons, els llampecs i la pedra que queia. Bé, això és com ho recorda un nen explicat per la seva mare. Ens en anem a la notícia o a la crònica del diari, que diu així: en portada, la gran inundació del dilluns. I ho narrarem directament, tal i com ho llegiria qualsevol oient, situat el 4 d'octubre de 1913.
Ens traslladem aquell any.
Sí, ens traslladem, agafem la màquina del temps i ens traslladem allà. Diu així: semblava que després de la tongada de pluges de dies arrere, seguides de la bonança del temps de la setmana passada, l'atmòsfera ja estava satisfeta d'haver-nos obsequiat amb tanta aigua. Però no era així. Ens guardava un darrer obsequi del qual el Vendrell se'n recordarà per durant anys i tindrà una altra efemèride luctuosa que apuntar en el llibre de la seva història, la inundació del dia de Sant Miquel de l'any 1913. Observem un petit incís, com han passat menys d'una setmana i ja hi ha la connotació que allò ha sigut un fet històric i que quedarà en els anys, com així ens ha quedat. Es recorda les inundacions de Sant Miquel tal com ells ja ho recordaven al cap de 4 dies. Prossegueix. Diumenge ja va ploure amb molta insistència durant tota la tarda, que és el que recorda la mare que acabem de llegir. Però la nit va serenar-se, i el matí de dilluns el temps va presentar-se esplèndid, net de núvols al cel, sense que ningú arribés a sospitar pogués venir, ni remotament, el que va venir a la caiguda de la tarda. 6:15 serien quan va començar a ploure amb forta virulència, amb acompanyament de vent, trons i llampecs que no paraven ni un moment, és a dir, una veritable i forta màniga d'aigua, alguns moments barrejada amb pedra, convertint els carrers en rius i obligant a tancar les portes de les tendes i les botigues. Aquest fort aiguat, amb més o menys virulència, no parà fins tocades les 8, és a dir, durà prop de 2 hores. Si l'extensió del mateix no hagués traspassat gaire més enllà de la nostra vila, no hauria tingut altres conseqüències que les que solen produir aquesta mena de tamborinades: espatllar carrers, goteres, els alts de les cases i entrar poca o molta aigua als baixos, en els carrers de baix nivell. Però l'aiguat va estendre's per bona part del Penedès. I aquí vingué la inundació. Poc després d'haver parat la pluja, a 9:15, bramant enfurismats, baixaren, ja sortits de mare, les dues riares que empresonen el cas de la nostra vila, i es bifurquen a la seva sortida per la part de Tarragona. la de la Bisbal i la del Torrent del Lluc. La primera es desbordà entrant amb tot i l'alçada d'aquell lloc al carrer de la Carnisseria, inundant l'escorxador i enderrocant la porta i parets. Poc més avall, en el pont que uneix la vila amb el barri de França, la rierada arribà a cobrir per enter els tres amples ulls del pont, entrant per la banda de vila al carrer Major fins prop de la font de la plaça de Can Galofré, inundant les primeres cases i desaiguant pel carrer Nou. Per altra banda, al barri de França, entrà la corrent remuntant-se fins al peu del carrer de Roquetes, inundant els magatzems de vi. De la gran fondària del torrent de la Bisbal i senyalant els llocs on el nivell de l'aigua va arribar, un pot donar-se una idea del grandiós caudal d'aigua que portava la riera.
La... Seria la primera vegada que la riera, ara, amb els anys, la riera no? Ha tornat a passar moltes vegades.
Ara és més ample que abans, no hi ha nords a la riera de la Bisbal, al seu pas pel Vendrell, en aquesta època sí. Mm-hmm. Aquesta és una de les rieres que va sortir de mare. Un costat del Vendrell es va inundar per aquesta riera. L'altre costat del Vendrell hi passa el torrent del Lluc, que també va sortir de mare. Diu així: el torrent del Lluc fou de molta major magnitud i fou causa de la terrible inundació per passar per la part nord de la vila i trobar-se alguns carrers de la mateixa més baix nivell que el llit de la riera, la qual, com en alguns indrets, ni llit té. Baixar ja a caps de la travessa furienta, arrabassant marges i parets i tot quan trobava a son pas. El problema, tal com mostra aquí, del torrent del Lluc, que ara sí que és un torrent amb molta fondària, és que llavors era molt superficial i el que va ser va fer es va desbordar cap a l'interior del Vendrell, a tota la zona d'eixamplament que ara en diríem de darrere les monges, si ens escolta la gent del Vendrell sabrà on és, que llavors eren hortes, carrers com el carrer de Colom, la carretera de Valls, la fàbrica del senyor Aleu i un hostal. Tot això es va inundar i el que més malparat va sortir va ser precisament l'hostal, que estava en aquella zona, que una part es va ensorrar. Prossegueix així la notícia: una de les tres naus del gran edifici que ocupa el mencionat hostal, venint a baix habitacions i sales, no causant per sort cap desgràcia personal, matant solament un dels cavalls de l'agència de transport a Xalà, que es trobava hi instal·lada, i continuant l'aigua, la seva obra destructora, enderrocar la paret de l'hort de Cal Riera, proper al celler del sindicat. Perquè si la gent es fa la idea d'on està el celler del sindicat, arriba fins allà. Uh-huh. La inundació no només... prossegueix la crònica, passant carrer per carrer, de forma molt, molt il·lustrativa, il·lustrant doncs, totes les destrosses que hi van haver, de totes les cases, a causa de la pedregada...
Va ser una catàstrofe, pel que expliques,
sí, va ser una catàstrofe i, a més, que no només es va situar a dintre el Vendrell, sinó que també va afectar a totes les instal·lacions, tant pròximes a la riera, que travessaven la riera, com la carretera i el ferrocarril, i al barri de Sant Salvador, que just aquells anys, a principis del segle XX, és quan s'havia començat a convertir en el barri d'estiueig que després es coneixeria. Mm-hmm. La rierada va destrossar tots els horts, diríem, tant de dintre vila com de fora la vila del Vendrell, seguint les dues rieres que venen a abocar a Sant Salvador, va destrossar també tot el camí del Vendrell a Sant Salvador, quedant Sant Salvador incomunicat, tota la canonada d'aigua que s'havia construït feia molt pocs anys per portar l'aigua potable fins a Sant Salvador, també va quedar tota destrossada, i també les comunicacions. El Vendrell va estar incomunicat per ferrocarril durant dos dies, perquè el pont del ferrocarril de les Madrigueres va ser arrencat completament que això és una cosa que també ha anat succeint, ha anat succeint amb els anys, va quedar totalment arrencat i traslladat a 125 metres, sí, a 25, 125 metres de llunyania. Bé, això va ser una gran desgràcia pel Vendrell. A més, també es va incendiar una casa, l'alçada del carrer Doctor Robert, es van haver d'evacuar les cases del costat. El sometent, que era el cos de la gent armada de cert nivell, va haver d'estar tota la nit i els següents dies doncs, vigilant aquests llocs que havien quedat destrossats perquè no hi haguessin robatoris. I l'endemà d'aquests mateixos fets, l'Ajuntament i els poders fàctics de la vila, judicial, militar, eclesiàstic, es van reunir i van decidir fer una gran, diria, una gran assemblea al centre industrial per exposar al poble que és el que havia succeït. Que es dona un fet molt curiós també, que el diputat a Corts pel Vendrell, que era Jaume Carné, estava a Barcelona, li van fer un telegrama, va vindre amb tren, però com que la línia estava tallada perquè el tren, el pont havia volat, va haver de parar a l'Arbós, des de l'Arbós va avisar que l'anessin a buscar, com que no trobaven cotxe va agafar una tartana, va vindre amb tartana, els del Vendrell van sortir amb un cotxe, se'l van trobar a mig camí, bé, també dona per una miqueta de sainet còmic. Però a tot això, per dir que es va crear una mena de comissió de presidents de les societats, on tots els presidents de les entitats del Vendrell, del Centre Industrial, el Casino Circo, la Lira, l'Orfeó, la Lliga i el Centre Republicà, es van unir per fer una mena de comissió de reconstrucció dels danys, no? Es van obrir, a més, subscripcions públiques de diners, perquè la gent aportés diners, sota el lema de uns ofereixen els braços i l'altre ofereixen els diners, amb la idea de tothom col·laborés a la seva reconstrucció. Perquè durant aquelles setmanes es van organitzar brigades encarregades de netejar totes les cases, tots els cubs de les cases, els cellers, van quedar inundats i va haver cases que van quedar completament inundades. Per exemple, la plaça Pi i Margall, actual plaça Nova, diu que l'endemà d'aquests fets semblava un dia de fira, perquè tota la gent que se'ls havien inundat els estables va portar les cavalleries a la plaça i els tenien lligats als fanals i als arbres, com si fos això, una exposició d'animals. O alguns magatzems de vi, tots els bocois carregats se'ls havien portat i van haver de recuperar-se. Això també va comportar que es cridés al govern, que va arribar amb una comissió d'enginyers i diputats provincials, i, curiosament, i això és realment la notícia del que passa en aquests fets, on es fan moltes promeses i poques ajudes, sí que el govern va donar 20.000 pessetes de l'època per arreglar totes les destrosses. Al cap d'unes setmanes, en 8 dies, ja s'havia reconstruït el pont de fusta, i al cap de 2 anys, el 1915, ja s'havia construït el nou pont de les Madrigueres, la primavera de 1915, és a dir, un any i mig més tard, ja s'havia reconstruït per complet el nou pont de les Madrigueres, que s'havia fet amb un pont de metall, de metall de ferro, que en teoria havia d'aguantar totes aquestes riallades, cosa que el temps ens ha demostrat que no sempre ha estat així.
Jordi, com sempre, moltíssimes gràcies per aquest tastet d'història que ens ha situat a l'any 1913 amb aquests aiguats de Sant Miquel. Si no hi ha res de nou, ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que vagi molt bé.
Igualment.
Gràcies.
Adéu.
I de la història saltem a les notícies al flaix de 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. El sector del vi encara el futur amb optimisme, mentre que el de l'automòbil preveu uns mesos complicats. De mica en mica, cellers i elaboradors de vi recuperen una certa normalitat. El relaxament de mesures afavoreix la socialització. Això contribueix a l'augment del consum d'aquest producte. Les perspectives de cara a Nadal són bones, especialment pels escumosos. Tot i així, encara no s'han recuperat els nivells de la prepandèmia. Les sensacions són ben diferents al sector de l'automoció. En aquests moments, aconseguir un model de cotxe concret nou pot suposar mesos d'espera. De cara als propers mesos, les perspectives tampoc són bones. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya preveu una producció de cava inferior a la mitjana aquest 2021 que contribuirà a disminuir l'excés d'estocs. Segons dades facilitades ahir per la Federació, la barema d'enguany s'ha tancat amb 302 milions de quilos de raïm, al voltant d'un 7% inferior respecte a 2018 i 2019 i un 1,6% inferior a la mitjana dels últims anys. En un context marcat també per la recuperació del consum intern i l'increment de les exportacions, els cellers del territori parlen de bones perspectives i asseguren que es troben unes millors condicions de mercat. En el cas de les exportacions, en l'àmbit estatal, fins al mes d'agost s'han venut 85,3 milions de litres de cava, un 12,9% més que la mitjana dels últims 4 anys. En comparació amb l'any 2020, les vendes a l'estranger van incrementar-se un 16%. Pel que fa al mercat interior, la caiguda del consum l'any 2020 va ser del 12,7% en termes interanuals. Per aquest 2021, en canvi, s'espera un increment del consum per la millora de la situació sanitària. Presència destacada de projectes d'Olèrdola, les inversions planificades pel Museu d'Arqueologia de Catalunya. L'acte d'obertura de l'exposició Descobrint Olèrdola, que commemora els 100 anys de l'inici de les excavacions arqueològiques a Olèrdola per part de l'Institut d'Estudis Catalans, va anar acompanyat aquest diumenge al migdia de l'anunci de Bones Notícies. I és que tant el director del Museu d'Arqueologia, Josep Boya, com la directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar Torres, van aprofitar l'esdeveniment per confirmar que Olèrdola està inclosa en els plans d'inversions incorporats en el Pla Estratègic del Museu d'Arqueologia, que defineix actuacions pels propers 5 anys. Boya detallava que es contemplen les actuacions per garantir l'accessibilitat a l'església de Sant Miquel, així com realitzar les excavacions per recuperar el castell i fer un nou projecte de centre d'interpretació. Boya definia Olèrdola com un dels grans monuments del país que cal potenciar i fixava el propòsit de donar-lo a conèixer en l'àmbit internacional per fer que esdevingui motor de desenvolupament de l'Alt Penedès. Acabem a Sant Jaume dels Domenys, que se suma al projecte Miradors del Baix Penedès. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha impulsat aquest projecte turístic. L'objectiu és donar a conèixer els atractius paisatgístics de la comarca a partir de 12 punts estratègics, des d'on es podrà observar el paisatge i els elements patrimonials que articulen la comarca mitjançant un plafó interpretatiu del paisatge, on s'hi trobaran identificats els principals topònims a observar des de cada punt. A Sant Jaume dels Domenys, el mirador escollit és el de l'hostal, que en breu tindrà el plafó identificatiu del que es pot observar des d'aquest punt. Els miradors es poden enllaçar mitjançant una ruta senderista de gran recorregut de 113 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell positiu, la qual es pot realitzar en diverses etapes en funció de les necessitats del visitant, pernoctant en els allotjaments disponibles a cada municipi. El Consell Comarcal ha fet una inversió de més d'11.000 euros per l'elaboració dels plafons miradors i els fulletons informatius, els quals es trobaran disponibles a les oficines de turisme de la comarca i als corresponents ajuntaments.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Ara passen 6 minuts de 2:15 del matí i obrim el tema de la setmana que avui dediquem al Carnaval 2022. I és que aquestes últimes setmanes els diferents ajuntaments de l'Alt i el Baix Penedès s'han estat reunint per acordar com serà el Carnaval de l'any vinent. Hi havia ganes, però sembla que la cosa ha afluixat, perquè de les 90 colles de Carnaval que hi ha tot el Penedès, de moment sembla que només en surten 22. Què està passant exactament? Són massa dures les mesures que hi haurà? Hi ha poc temps de marge per preparar disfresses i carrosses? O potser hi ha por que d'aquí a uns dies el Procicat endureixi restriccions? Avui volem parlar amb els protagonistes d'aquest carnaval, amb les colles, i en coneixerem unes quantes que han adoptat diferents postures davant d'aquest Carnaval 22. Comencem a Canal 20, a Olèrdola. Armand Beneito, bon dia, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs tenim els nostres estudis a la Cinta Bertran, que és membre de la colla de Carnaval de Sant Pere Molanta. Molt bon dia, Cinta.
Bon dia.
I també tenim el Josep Maria Magrinyà, ell és membre de, concretament, l'Esplai Carnavalístic dels Monjos. Molt bon dia, Josep Maria. Bé, doncs comencem amb la Cinta. Fins a darrera hora, Cinta, doncs heu estat dubtosos si sortir o no. Finalment, la decisió és que no sortireu doncs, aquest Carnaval 2022. És així, oi?
Sí, és així. No... Li hem donat 40.000 voltes, però no sortim.
Vosaltres sou un grup molt nombrós, sou més de 100 integrants habitualment. La decisió final l'heu pres, diguem, els membres de l'organització que organitzeu habitualment el Carnaval, o també heu comptat o heu doncs, escoltat una mica també els membres, sobretot potser els que surten habitualment, els que surten sempre?
Bé, vam fer una reunió i de junta. I llavors, guanyava el no, però per si hi havia alguna persona doncs, que sí que volia que es tirés endavant el Carnaval, vam fer un comunicat al grup i la veritat que només vam tenir 3 o 4 respostes, o sigui que res. I llavors això, pues, encara ens va donar més força pel no.
Bé, el motiu principal, jo m'imagino que és que encara avui dia, suposo, no sabeu d'aquí al febrer el que passarà, no? Suposo que és un dels motius principals. Sí. Quines restriccions hi haurà? Que si potser feu una carrossa o munteu uns trajes i al final doncs, segurament igual ni se pot sortir, no? Suposo que això ha sigut un dels motius, no, principals.
A veure, sí, a part de que, clar, el temps tampoc no tenim temps de fer una carrossa. A veure, per nosaltres una mica amb cara i ulls, una disfressa tampoc, però bueno, si arriba el febrer i no es pot sortir, què fem amb totes les despeses que hi ha hagut? Perquè clar, la gent haurà pagat. És una despesa gran i llavors ens dius, és que no, posem la balança. I el de ballar amb mascareta, si segueix mantenint-se, doncs, a veure, per la gent que balla és una cosa bastant dura.
Vosaltres, a més, sempre feu rua a Sant Pere Molanta, al poble, el diumenge, crec que és el darrer diumenge potser que pràcticament de Carnaval, la darrera setmana. Aquest any no fareu rua, evidentment, si no teniu carrossa, doncs no teniu intenció de fer rua, no sé si teniu intenció de fer carnaval, en aquest cas, d'alguna manera, no? Encara que sigui sense rues.
Mira, jo et parlo com a Maria Cinta Bertran, no com ara com a grup de carnaval. Jo, si arriba el dia de carnaval i es pot sortir al carrer i ballar, em compro un mono d'aquells amb el cap tapat i d'això, i surto allà. Lo que... Si els dies es van acostant i es pot fer alguna cosa per la canalla i d'això, pues sí, però ara de moment està tot parat.
Perquè clar, els que viuen el carnaval, com, bueno, pràcticament jo crec que totes les colles de carnaval que porten molts anys organitzant i sortint de rua, que us fa molta llàstima, molta pena, no?, aquestes decisions de no sortir per segon any consecutiu, és clar.
Doncs sí, és una decisió que amb el cor diem sí, 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 però amb el cap hem de dir no, no, no.
Bé, també tenim, com us hem comentat, el Josep Maria Magrinyà, de l'Associació Esplai Carnavalístic dels Monjos. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres sou l'altra banda, l'altra part. Els Monjos, de fet, sou forces colles i hi ha un tant per cent molt elevat que sí que sortireu i vosaltres, doncs, sortiu.
Sí, ah, efectivament.
Per què aquesta decisió, en tot cas?
Bueno, la veritat és que nosaltres ja feia... Bueno, comptant encara estem al novembre, pràcticament des del setembre que les colles del poble ens vam anar trobant. Bàsicament també perquè, com que el carnaval és una cosa, és una activitat que requereix un temps ampli de preparació i, bueno, a part de les despeses i organització i tot això, el que sí que veiem és que ens agradaria una mica ja... Volíem començar-nos a saber les disponibilitats de, bueno, de les colles del poble, ajuntament... situació Covid com estava, que al setembre també s'ha de dir que estava, encara hi havia certes restriccions que ara ja no hi ha, i una mica doncs, vam començar a fer aquesta, una mica a plantejar-nos aquest escenari de com podria ser el carnaval, diguem, en el moment que vam començar a fer les primeres reunions, que era setembre, vam anar avançant octubre, fins que de cop la situació Covid es normalitza o des del Procicat, no?, treuen totes les restriccions i queda tot obert. Per tant, si al setembre teníem forces ganes, clar, imagina't, no?, a partir del moment que s'obre l'escenari, doncs encara més, no?
Des de l'Ajuntament, a més, crec saber que us han recolzat, no?, el 100%, pràcticament.
Totalment, totalment. De fet, a l'Ajuntament, al setembre, quan la situació era la que era, es plantejàvem... I realment amb molta implicació per part de l'Ajuntament, possibles escenaris de fer un carnaval amb les limitacions que podia haver-hi, no?, que hi havia al setembre i que plantejaven que potser podrien continuar sent-hi al febrer. Des d'una situació, doncs, per exemple, en un espai perimetrat, amb possibilitats de fer uns equips de so que sigui genèric, i llavors, bueno, una mica com una zona d'exhibició de balls, llavors... Evidentment ho plantejàvem sense carrossa, perquè la situació era... Bueno, com que era la que era, doncs una mica com en altres àmbits s'han anat fent, no?, del món cultural, per exemple, les festes majors i això, algunes cercaviles així amb espais bueno, perimetrats, amb control d'aforament i això. I bueno, com que les ganes nostres hi eren de fer carnaval amb la disponibilitat o amb la situació que pogués ser, no?, pues ja anàvem una mica planificant pues, aquests possibles escenaris d'actuació més restringida, sempre amb el recolzament de l'Ajuntament. El que passa, clar, realment, a partir de, no sé si era el meitat d'octubre, que la situació canvia del tot i bueno, representa que tot aquell pla B o A, no?, que teníem el deixem aparcat i una mica seguim amb el que se'ns ha anat transmetent, no?, aquesta, diguem, total normalitat, entre cometes, no?, però amb aquesta normalitat que avui en dia estem tenint.
Bé, ho hem escoltat al començament, pràcticament només sortiran, o almenys ara mateix, un 20% de les colles. Clar, són moltíssimes colles, vosaltres en 3 setmanes habitualment es fan moltíssimes rues. Ara mateix teniu constància de seguretat de que es facin rues a la comarca del Penedès?
A veure, jo i una mica també, que és el que ens hem anat transmetent entre nosaltres i també amb la nostra colla, que al final nosaltres podem tenir moltes ganes de celebrar el carnaval, però evidentment el Procicat o la situació Covid és la que marcarà el camí, no? Sabem avui dia que hi ha llocs que ja ens han manifestat clarament i a més així ho han fet públic que tenen la intenció de celebrar el carnaval o d'organitzar la celebració. I sí que és veritat que hi ha també, bueno, hi ha molts llocs, molts altres municipis que no l'organitzaran. I els que tenim coneixement que sí l'organitzen, és veritat també que hi ha certes pautes o o una mica els requisits que demanen, que hi hagi un mínim de grups i, bueno, etcètera. Con la qual cosa, tot això, jo crec que avui per avui, si em haguéssiu de dir quin tant per cent crec que celebrar el carnaval, em costaria dir més enllà del 90%, per com veig la situació.
I pel que fa a la gent, vosaltres també sou un grup doncs, força nombrós. La gent que opina, la gent del vostre grup, està disposada a sortir? Alguns sí, suposo, uns altres no. Com està ara mateix? Quins inputs rebeu?
Sí, mira, la veritat és que nosaltres, des que vam començar a reunir-nos, ens vam centrar potser més als principis de les reunions amb les entitats d'altres carnavaleres del municipi o altres colles que coneixem de fora de la comarca, per una mica també entre tots anar-nos animant i una mica clarificant la situació que hi hauria. Hi ha un moment que és quan hem de manifestar-nos fermament si serem partícips o no del carnaval, perquè al final heu de pensar que com a junta, per més que tinguem ganes d'organitzar i una mica preparar aquesta activitat del carnaval, evidentment si no hi ha la colla que et segueix al darrere, poca cosa podem fer, no? Llavors, deu fer unes 3 setmanes, vam fer una reunió amb tota la colla precisament per informar de la situació, de com ho vèiem, de que no vèiem el 100% de possibilitat, que al final la situació Covid és la que ens marcaria el camí, i la veritat és que la resposta va ser molt positiva. Podríem dir que un 75% o així de la gent ha manifestat interès en participar. També hem transmès que al final, doncs, nosaltres les ganes hi han sigut sempre i que fins i tot 3 setmanes enrere no sabíem encara què faríem per Carnaval, avui ho sabem. I que també doncs, a mesura de que ens anéssim avançant i ens poséssim ja a treballar-hi, és el que ens permetrà poder, tenir la carrossa o la disfressa, això, que puguem tenir segons el temps que hem tingut per organitzar-la. Perquè realment, és veritat, és un any atípic, no?, i això també ho hem de ser realistes i acceptar-ho.
Si al final hi ha carnaval, podeu sortir, hi ha rues, no sé si la intenció és l'any que ve fer servir la mateixa carrossa o no, la mateixa disfressa, o si en tot cas doncs no es pot sortir, no hi ha rues i al final teniu que tirar enrere, doncs evidentment aprofitar, no?, la carrossa i la disfressa de cara a l'any que ve.
Sí, més o menys, sí. Nosaltres, perquè tenim la possibilitat, tenim la carrossa guardada encara de l'últim carnaval, i de fet aquest escenari de si fer-ne una de nova o aprofitar-la també hi era, sobre la taula, com vam començar a parlar sobretot amb les colles del municipi, dels monjos, però al final també, potser si vam descartar-ho, suposo que hauríem optat per aquest camí, potser si de cop al gener o al desembre la situació s'hagués canviat per complet d'estar amb certes limitacions a obrir-les del tot i de venir d'un escenari de gairebé de no fer o de fer molt de mínims i de cop a obrir-se, no? Avui per avui el que volem també, perquè al final creiem que el carnaval, cada any, nosaltres a més portem ja més de 25 anys fent carnavals i cada any té la seva situació, el seu moment, la seva manera de fer i d'organitzar i celebrar-ho, i aquest any serà diferent. Llavors, ja estem una mica amb la intenció de fer una, que al final es farà el que es pugui fer amb el temps que tinguem.
El que està clar, i és el que li comentava també a la Cinta abans, és que hi ha ganes de carnaval. Això és evident, no? I això a vegades ho pot tot, no?
Sí. Nosaltres també amb la colla, jo a vegades feia una mica el símil del món casteller, no? Que ja sabem que hi ha hagut ganes de fer actuacions, però fins que la situació Covid o el Procicat no ho ha permès, doncs ara estem veient el que estem veient i veiem les construccions del moment, no? Una mica amb aquest símil transmetíem amb la gent, al final el carnaval es farà el que es pugui, sempre amb la bona fe, la bona intenció, no? Ja sabem que no ens esperarem veure ni grans carrosses, ni amb mecanismes i moments i tot això, perquè al final el temps és el que hi ha. Però sí que ens semblava, si hi ha ganes i la situació ho permet, per què no, no? Al final també és... Els que organitzem el carnaval estem fent un espectacle per la gent que ho vol disfrutar, per la gent que ho va veure, i, ostres, si al febrer està la situació bé, per què privar-nos d'aquesta celebració, no?
Josep Maria i Cinta, si ens permeteu, anem fins a Domenys Ràdio i allà sumem dues noves veus a través de la Laia. Bon dia de nou, Laia.
Hola, molt bon dia a tots. Doncs mireu, a mi m'acompanyen aquí als estudis la Marta Martín i la Marta Vives. Elles són del web Carnaval d'aquí de Sant Jaume dels Domenys. Benvingudes a totes dues. Què tal, com esteu?
Bon dia.
Bé, primer de tot, just quan heu arribat aquí als estudis, m'explicàveu que finalment la vostra postura és de que aquest any que ve no sortireu. Ens podeu explicar quins són els motius pels quals doncs heu decidit o heu pres aquesta decisió?
Bueno, els nostres motius són varis. Seria perquè no tenim molt de temps per poder preparar una carrossa ni poder preparar uns vestits. Bueno, com s'ha vist, estem a 3 mesos, el temps va molt malament. Després hem vist que hi ha pobles que no es farà rua finalment i bueno, també l'espera de lo que es pugui dir a últim moment del Procicat, que ens puguin dir que no i llavors pues, quedar-nos amb els trajes, la carrossa, sense poder sortir.
Clar, suposo que aquesta incertesa és la que us porta finalment també a prendre aquesta decisió, no?
Exactament.
Sí.
Sí, sí.
Sí.
Creieu que els ajuntaments han parlat abans d'hora? És a dir, han parlat primer amb vosaltres o han pres la decisió sense comptar amb les colles de la comarca? Com ha anat això?
Home, el nostre cas ha estat que, bueno, a Sant Jaume, en sí, sé que ens hem parlat i, bueno, nosaltres ja vam comunicar fa uns dies que no es farien cap, nosaltres per nostra banda no sortiríem i, clar, bueno, sí, parlant, però no es fa carnaval.
Mm. Clar, per exemple, just aquest matí hem conegut la notícia que aquí a Sant Jaume dels Domenys, que era un dels primers carnavals que es feia a la comarca del Baix Penedès i que moltes colles del Penedès aprofitaven per fer els últims retocs, doncs aquest any que ve l'Ajuntament ha decidit que no ho tiraran endavant. Què us sembla aquesta decisió? És prudència? És que no ho veuen?
Jo crec que és més aviat la por de no saber què és el que ens podem trobar a finals de febrer. I que hagis de dir que no, la gent hagi invertit uns diners. Per moltes ganes que en tinguis, ja no és allò salut, economia, economia, salut. És que ara ja és un tot. Com que no hi ha res clar, tampoc no podem arriscar, i en els moments que estem vivint, tampoc. Perquè hi ha molta gent pues, que o està en un ERTE, o està en un ERTO, o directament s'han quedat sense feina. Ara es tornaran a reactivar, però suposo que tampoc no pensaran, me voy a gastar aquests diners a anar-me a passar bé.
Clar, quina resposta heu rebut de la gent? És a dir, des de l'organització, des de la Junta, heu decidit que no en funció del que us ha dit la gent que s'apunta normalment a la vostra carrossa?
A veure, nosaltres de setembre portem anant parlant amb la nostra colla i, bueno, hi ha hagut gent de tot, però ens portem més com ha dit la Cinta, que ens semblava primer que ens dirien tots que sí, però, clar, veient tot el que no es pot fer i coses així, pues, al final han dit que no, que bueno, teníem uns quants que sí que volien sortir, però guanyava més el no sortir que el que sí.
I el ballar amb mascareta.
Sí.
El ballar amb mascareta ha sigut... És que, clar, no ens podrem treure la mascareta. Tu ens ho pots confirmar? No. No, nosaltres no et podem dir res. No veiem el futur. Si jo veiés el futur...
Aquesta seria la preocupació més gran, el tema de la mascareta, o hi ha altres coses?
La mascareta, el que han tret de la concentració, que no pots veure... Clar, hi ha coses que... és carnaval. No és una professó de Tots Sants, és carnaval. Clar, la gent estem acostumats, que ja els diem, veniu mitja hora abans que s'heu de pintar. Pues mentre es pinten, mentre s'arreglen. Mira, que jo vaig en aquesta colla, vaig a saludar els de l'altra colla.
Això es perd.
Si tot això ja ho vas frenant, la gent perd ganes de carnaval. La mascareta mateix és que és... Vamos, ja ho has vist, pujant les escales quasi m'ofego jo. Imagina't ballar tota una rua.
Clar, és una nosa per tothom la mascareta, però m'imagino que ballar també és complicat.
Sí, és que dius, ostres, i com l'anem per ballar amb mascareta? Doncs pues mira, haurem de respirar. Sí, dius, poden ser arguments tontos, però la gent et diu, mira, saps què, ja m'esperaré l'altre any que potser no portaré mascareta.
Clar, davant d'aquesta situació estem ja parlant del segon any que no es pot sortir. Sí. Això com us ho preneu? Com us sentiu? No sé si trobeu molt a faltar aquesta festa.
Sí, sí.
Home, pensa que són mesos abans, que si això avui de color d'aquest, que si ara no trobem allò... Doncs clar, ho trobes a faltar molt. A més...
Estàs nervis per apuntar-se, eh?
Sí, 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 sí. És que hi ha moltes coses, que si les llistes, que si m'han dit, que si apunta'm en tres, que si...
Tot aquest nervi, aquest neguit, sí. Es troba a faltar.
Al vespre, estàs cosint, estàs fent això, perquè hi ha moltes colles que ho donen amb modistes, però en el cas nostre ho fem naltros. Uh-huh. Són tres o quatre homes que fan la carrossa i dues o tres que estem cosint. Vine cap aquí, emprova't això. Clar, tot aquest neguit...
No està,
aquest any. No hi és. Ja fa dos anys, aquest any és el segon any que ja l'han perdut. Uh-huh. Nosaltres ho trobem... Ja, jo no dic que els altres no ho trobin a faltar, ¿vale? Però és el que diem. Ves a la modista, pren-te mides i tu... Nosaltres no. Vine cap aquí, pren mides, que no em va bé aquesta hora. Venim a les 8 del vespre. A casa meva sembla allò un entrar i sortir de gent... Vine-te'ls a provar. Aquestos es poden venir a provar. Clar, tot aquest...
Tot això es troba molt a faltar.
Tot això es troba molt a faltar. De l'altra manera, tu t'apuntes, te'n vas a la modista, te'n vas a... I no, i nosaltres estem tant a la carrossa com als vestits.
Sí, Martes, que... ja veig que teniu moltes ganes, però nosaltres hem de fer la pausa ara. Martes, Cinta i Josep Maria, evidentment. Fem una petita pausa, escoltem les notícies de les 10 i seguim amb vosaltres, d'acord? Fins ara.
Hola.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Cocodril.